Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Almenys 80 persones han mort i unes quantes desenes més han resultat ferides en els motins simultanis que s'han produït en les últimes hores a les tres presons més massificades de l'Equador. Són els centres penitenciaris de Guayaquil, Cotopaxi i Cuenca, que aglutinen el 70% de la població reclusa del país. Els enfrontaments han estat entre diferents bandes rivals, probablement arran de la tensió pel control dels centres, després que el clan principal quedés escapçat per l'assassinat del seu líder al desembre, quan va quedar en llibertat. Els familiars dels presos asseguren que la tensió havia anat escalant els darrers temps i que els interns havien avisat del perill de la situació als pavellons de màxima seguretat. Es tracta de la crisi penitenciària més greu viscuda a l'Equador, on ja fa anys que la situació a les presons és crítica. El president Lenín Moreno assegura que al darrere hi ha organitzacions criminals. Les organitzacions locals de defensa dels drets humans consideren els fets una massacre sense precedents. Aquesta tragèdia posa davant dels nostres ulls la terrible perversió de sistemes penitenciaris com els que pateixen ara mateix alguns països, i ens ve al cap una reflexió d'alguns activistes pels drets humans, entre ells Arcadi Oliveres, entrevistat precisament ahir pels nostres companys del programa El Protagonista, Joan Trias, Mercè Raga i David García. Ens deia que el gran termòmetre dels drets humans i les llibertats en un país el marca, precisament, l'estat de les presons. Aquestes pèrdues de vides humanes han d'obrir una reflexió sobre la necessitat d'afrontar els desequilibris entre llei, justícia i sistemes socials i econòmics que sovint provoquen marginació, delinqüència i violència. Aquests són els grans àmbits on caldrà entrar a nivell internacional per trobar a tot el món la veritable pau que tots volem. Després del resum habitual de notícies, a aquesta hora la nostra taula d'anàlisi parlarà sobre, o tractarà sobre, el que serà un pacte entre PSOE i PP, segurament aquesta setmana, per renovar els òrgans principals de l'Estat, especialment el Consell General del Poder Judicial. Ens acompanyaran el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc, i l'advocat Xavier Puigdollers. Després de l'entrevista comentarem el que comportaria un probable aixecament de la immunitat al Parlament Europeu sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Parlarem una estona, en els minuts finals del programa, amb l'advocada de la Junta de Justícia i Pau a Barcelona, Núria Sastre. Tot això amb la contraportada del Rafa i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Comencem. I ho fem amb el pensament del dia que ens porta avui Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Tal dia com avui, un 24 de febrer de l'any 1208, Sant Francesc d'Assís va sentir la veu de Jesús que el convidava a començar la seva missió. Avui, l'esperit d'aquest gran sant, tan popular i estimat, continua viu i és potser més necessari que mai. El papa Francesc, que va adoptar el seu nom en ser elegit, posa Francesc d'Assís com l'exemple per excel·lència de la cura d'allò que és dèbil i d'una ecologia integral viscuda amb alegria i autenticitat. Sant Francesc d'Assís és el patró de tots aquells que estudien i treballen sobre l'ecologia i, segons el papa, és estimat per molts que no són cristians. Ho afirma la Laudato Si, l'encíclica que clama perquè tinguem cura de la casa comuna. L'anomenat Esprit d'Assís evoca el diàleg entre Francesc i el soldat d'Egipte, Malik al-Kamil, el qual, després de la conversa, va dir: «Si tots els cristians fossin com Francesc, seria molt fàcil ser cristià». Commemorant també aquest encontre, fa ja 35 anys que els líders religiosos d'arreu del món es reuneixen per pregar per la pau en unes trobades memorables que organitza la comunitat de Sant Egidio. aquella missió de Francesc d'Assís, començada tal dia com avui, de fa més de 800 anys, es perpetua feliçment. Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Les 6 i 5, el vicepresident en funcions Pere Aragonès i la consellera de Salut en funcions Alba Vergés han comparegut aquest matí en roda de premsa des de l'Hospital Clínic de Barcelona, que va acollir el primer cas de Covid-19 detectat a Catalunya. Va ser fa un any, el 25 de febrer de 2020, és a dir, demà farà un any, i ara més de 500.000 de persones s'han contagiat del virus els últims 12 mesos. Aragonès ha recordat les més de 20.500 persones mortes a causa de la pandèmia a Catalunya. Alhora ha insistit que aquesta pandèmia, malgrat que cada vegada està més controlada i té menys capacitat d'incidència, continua sent una amenaça important en les nostres vides. Ha remarcat que les dades actuals i l'arribada i la detecció de noves variants ens recorden que no ens podem relaxar ni un sol instant. Aragonès ha avançat que el coronavirus marcarà la forma de viure de moltes generacions. Pedro Sánchez ha anunciat al Congrés avui un paquet d'ajuts d'11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms de sectors com el turisme, l'hostaleria, la restauració i el petit comerç, especialment perjudicats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Durant el ple, el president del govern espanyol ha afirmat que aquests ajuts s'aprovaran en les properes setmanes, però no ha concretat si es tracta d'ajuts directes o d'una altra mena. Sánchez ha assegurat que aquests ajuts permetran que contractin els treballadors necessaris per a la recuperació econòmica i ha afegit que l'objectiu no és només salvar empreses i llocs de treball, sinó reforçar-los i crear-ne més. El jutge de vigilància penitenciària ha decidit mantenir de moment el tercer grau a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. No admet les mesures cautelars que demanava la Fiscalia mentre el Suprem decideix sobre el seu recurs. Fonts d'Esquerra i Junts, citades aquest migdia per Televisió de Catalunya, diuen que alguns dels 7 líders independentistes ja han rebut la notificació del jutge. A l'espera de la confirmació oficial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, això voldria dir que els 7 dirigents podran seguir sortint de la presó i tornar-hi 4 nits a la setmana. Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, ara eurodiputats, lamenten la decisió de la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu que va votar ahir a favor que se'ls aixequi la immunitat. Puigdemont ha dit avui que el Parlament Europeu no s'ha votat perquè se'l jutgi, sinó per anar a la presó, un objectiu, ha afegit, compartit sense fissures des del PSOE fins a Vox. Ho ha considerat un precedent molt negatiu per a la democràcia europea i un atac, ha afegit, a les minories. Comín, per la seva banda, ha apuntat que el procés ha tingut irregularitats, de les quals ha dit que són un nou argument que hi ha persecució política. Denuncien tots tres el procediment per la manca d'imparcialitat del president del comitè, l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, i del ponent del cas, el conservador búlgar Ángel Dambatsky. Puigdemont ha dit que fins a la votació del 8 de març faran arribar el seu missatge a tots els eurodiputats, malgrat els pocs recursos, i que no donen la batalla per perduda, ja que no acabarà amb la decisió del Parlament. En plana cultural, el Museu d'Història de Catalunya celebra 25 anys dedicats a la difusió de la història i a la conservació del patrimoni col·lectiu de casa nostra. Per aquest motiu, el MUTIU organitza una jornada de portes obertes per aquest proper cap de setmana, a més d'altres activitats en línia. S'hi pot visitar exposició permanent La memòria d'un país i descobrir la nova sala dedicada al segle XVIII, inaugurada recentment. Aquest és el tret de sortida d'un any de celebracions que tindran lloc, sobretot a la xarxa, com dèiem. Una de les activitats per als més joves és La memòria d'un país, la història de Catalunya animada, projecte audiovisual que vol explicar la història de Catalunya a les noves generacions a través d'infografies animades que s'aniran publicant cada mes. Ara, previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada bastant tranquil·la la que hem tingut avui arreu de Catalunya, amb sol, però també amb la presència de núvols, sobretot al matí a molts punts de la costa del prelitoral i d'algunes boires o boirines que han anat marxant. El que estem explicant del que ha succeït avui és una miqueta el que passarà demà i els propers dies. No s'esperen canvis gaire destacables, haurem de continuar parlant les properes jornades de núvols baixos al matí a la costa, amb algunes boires cap a l'interior i al prelitoral que s'aniran dissipant, i a la resta sol, però amb la presència d'alguns núvols alts poc importants. Les temperatures es mantindran més o menys estables. Les mínimes poden baixar una mica, farà una mica més de fred les properes nits i matinades, però en canvi de dia l'ambient serà agradable, amb valors demà dijous que se situaran en general entre els 15 i els 20 graus, i de cara als propers dies es mantindran o fins i tot poden pujar una mica. Per tant, de moment, fred els propers dies no n'esperem i tampoc precipitacions.
Gràcies, Jordi. L'Escolania de Montserrat ha convertit aquest any la tradicional jornada de portes obertes en unes portes obertes permanents. Les famílies que ho desitgin podran conèixer de manera presencial el projecte educatiu d'aquest grup coral i també les seves instal·lacions, tot concertant dia i hora per tal de fer una visita personalitzada. Paral·lelament, dilluns 8 de març a 6:45 de la tarda, els responsables de l'Escolania faran una videoconferència informativa amb les famílies interessades per explicar-los què és l'Escolania i poder-los respondre a les preguntes que formulin. Durant l'estada al centre, l'alumne aprèn música i també un ensenyament general humà de qualitat. Els nois es queden 5 anys habitualment a l'Escolania i formen part d'una escola amb grups molt reduïts. Per concertar una visita al centre o bé inscriure's en la videoconferència informativa, es pot entrar en el web escolania.cat o trucar al telèfon 93 877 7767.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
2 minuts i serà 6:45. La renovació pendent dels òrgans constitucionals, sobretot el Consell General del Poder Judicial, és una urgència que destapa la manca d'esperit de consens en la política espanyola, especialment entre el PSOE i el PP, tenint en compte que aquests dos partits són, encara en aquests moments, necessaris per pactar aquests canvis. L'òrgan de govern de la Judicatura portava 2 anys amb el mandat caducat, fet que qüestionava fins i tot la seva legitimitat en una part important de la societat espanyola. L'acord final de renovació, pactada, segons sembla, aquests dies per Pedro Sánchez i Pablo Casado, arribarà previsiblement aquesta setmana, encara no és una realitat, i serà tot just uns dies després de les eleccions catalanes en plena onada de desencontres en la coalició de govern entre socialistes i Podem i amb un PSOE en un bon moment de popularitat en les enquestes, malgrat tot, amb el PSC com a primera força al Parlament català amb vots i en un context de caiguda lliure dels populars, sobretot a Catalunya, on van tenir un resultat desastrós, però també en els sondejos d'àmbit espanyol. La imminent entesa passa, d'altra banda, per la intenció de l'executiu de Sánchez d'enterrar definitivament una proposta que havia fet ara fa uns mesos en què contemplava canviar la majoria de 3/5 parts del Congrés necessària per nomenar els vocals i deixar-ho en una majoria absoluta. Finalment, més enllà dels retrets i les exigències mútues, sembla que es desbloquejarà aquests propers dies, segurament demà o divendres, un allunyament que era inacceptable des de tots els punts de vista. Comentarem avui aquest tema amb Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Bona tarda, senyor Pérez Francesc.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver-nos atès. D'aquí a uns instants també s'incorporarà l'advocat Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos. Bé, senyor Pérez Francesc, tenim aquest tema de la renovació dels òrgans constitucionals que, no sé si dir que és un drama, com el qualificaria vostè, la manca d'entesa per aquestes renovacions?
No sé si és un drama, és una desgràcia o com qualificar-ho. La veritat és que des d'una perspectiva democràtica penso que justifica amb dificultat el fet de que la que podríem anomenar classe política no faci la seva feina, no? I que, d'altra banda, doncs es demani a la ciutadania que compleixi amb determinats deures quan aquests responsables públics doncs no compleixen amb els seus, no? És a dir, hi ha uns terminis i no és d'ara, això ja ve de lluny, i també aquí a Catalunya tenim el mateix problema, no? I tenim diversos òrgans constitucionals, que no són renovats dins dels terminis establerts, no? Uh-huh. I com dic, això ja ve de lluny, eh? Recordem, per exemple, el famós problema doncs, de la no renovació del Tribunal Constitucional durant els anys que va estar l'Estatut de Catalunya dins del Tribunal Constitucional esperant la sentència, no? És a dir, que penso que hi ha un excés de politització en el sentit partidista de l'expressió, no? A tot arreu, no? També a l'administració, en els òrgans constitucionals, i per tant em sembla absolutament inadmissible que no es pugui complir la Constitució, no? Uh-huh. És a dir, que fins i tot els que es diuen constitucionalistes doncs no compleixen la Constitució.
I en aquest cas una llei que es remunta a la primera que va aprovar el govern de Felipe González, no? Que establia aquesta necessitat de pacte polític per nomenar, no per fer els jutges, perquè els jutges accedeixen a la carrera per oposició professionalment, no políticament, sinó pels òrgans de govern, no? que emanessin sí. Del Parlament.
Sí, no, està clar que, per exemple, si no es renova dins dels terminis, com passa ara, 2 anys, no? Amb el mandat caducat, sembla tot a llums excessiu. Uh-huh. No, és desproporcionat, sí. No? Des de qualsevol punt de vista, com heu dit molt bé en la presentació, no? Sí. Crec que afecta la legitimitat de les institucions públiques, no?
Certament.
I és gravíssim.
Vostè s'ha referit a Catalunya perquè, efectivament, la manca de renovació d'aquests òrgans impedeix, per exemple, renovar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no?, que emana del Consell.
Bueno, o altres, com
o altres.
El Síndic de Greuges, per exemple. O altres institucions, no?, que no hi ha manera de renovar-les, no? Mm-hmm. Jo crec que hi ha un problema, que és una lectura molt equivocada i molt sectària de la Constitució, perquè la Constitució, això ho fan determinades constitucions, no? Que estableixen la fórmula de 3/5 parts com sí. Un cert acord reforçat entre grups polítics per elegir després altres òrgans. No? És la fórmula de dir anem a buscar un consens. Però què passa? Que aquestes 3/5 parts s'utilitzen de manera perversa. És a dir, vol dir que no s'arriba a 3/5 parts perquè jo no accepto la teva part que em falta, diríem, i tu no acceptes la part que et falta, que és meva, diríem. No sé si m'explico.
Sí, sí, és una exigència de consens que, sí. Pel, si em permet dir-ho així, no? per una mica de sectarisme entre uns i altres, no?
Per mi totalment, és un sectarisme inacceptable. Sí, sí. Perquè jo entenc que hi hagi postures diferents, això és el pluralisme polític, és una cosa bona, positiva, no? Lògicament, però no s'ha de confondre això amb l'incompliment de la Constitució. Uh-huh. No passi res, no? Perquè tampoc passa res. O sigui, aleshores, el que sí que passa és que s'utilitza, diríem, el poder de forma il·legítima. Uh-huh. És a dir, es s'utilitza, per exemple, en el cas del Consell General del Poder Judicial, doncs per nomenar, fer nomenaments, quan els òrgans que han de fer aquests nomenaments no estan en plenitud de funcions.
Clar, clar. És com si un Parlament, havent-se esgotat la legislatura, continués funcionant.
Igual. Exacte. No?
Sí, sí. Sí,
no? O com si una persona diu, vostè, fora, al carrer, no? I el tio segueix. No?
Bé.
No pot ser, vull dir, s'ha de renovar o s'ha de fer el que toqui d'acord també amb el dret, que per això el dret no és com una recomanació. Uh-huh. El dret vincula, no? És la diferència. No és una novel·la que t'explica, escolti, mira, vostè té tants anys, No, té els que té.
Sí, sí.
No és una recomanació, això és obligatori.
Ens acompanya també avui uns minuts Xavier Puigdollers, com us anunciàvem abans. Ell és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i advocat. Senyor Puigdollers, bona tarda també.
Hola, bona tarda.
Bé, sembla que aquesta setmana tindrem aquest acord per renovar els òrgans constitucionals i particularment important el Consell General del Poder Judicial. Quina valoració en fa i què creu que passa amb aquesta deslegitimació i desacreditació dels mandats caducats, etc.
Jo ratificaria tot el que ha dit el senyor Pérez Francesc. No?
Hi ha unanimitat aquí.
Unanimitat amb això, sí, però la pregunta que em fa és dir, sembla què? És a dir, després de 2 anys estem a les portes de sembla què, encara. És a dir, sembla que sigui una sorpresa, ara al final ha arribat. És a dir, una normativa que és taxativa, amb uns anys de mandat, i es renovarà, i la idea és, precisament és perquè hi hagi consens, que sigui un organisme ben consensuat que representi l'opinió general de la societat. Això vol dir que s'ha convertit en traïdorament en el contrari. No hi ha possibilitat d'acord entre la societat per qualsevol cosa, perquè no tenen les majories traïdores, no? Que serien les que haurien d'ajudar precisament a aquest acord, aquest pacte que en les grans coses d'estat arribem a un acord.
El que passa és que, clar...
No funciona.
Sí, perdoni, però li anava a preguntar també, senyor Puigdollers, clar, la manca d'entesa política és responsabilitat dels polítics. Els jutges fan el que poden, també es poden equivocar si prenen determinades decisions, d'anomenaments o el que sigui, però potser depèn més dels polítics que no pas dels mateixos jutges, en aquest cas.
No, en aquest cas seria dels polítics, com dels altres organismes que estan pendents d'anomenament precisament del Parlament, és a dir, on rau la sobirania del poble, diuen, no? Però precisament això és el que està aturant diversos organismes que han de ser nomenats periòdicament, no?
Sí. S'haurien d'introduir mecanismes per garantir que aquesta renovació no es dilati, com ha passat, per exemple, aquesta última vegada, i en altres períodes també?
Jo crec que seria un simple sentiment de consciència jurídica i política, i de responsabilitat.
Per tant, obligar-se tots a acordar-ho com sigui.
És sempre imprescindible. Hi ha coses que han de funcionar i hem d'arribar a un acord perquè funcionin.
Però tampoc hi ha marge legal per denunciar això, és a dir, per dir aquest tribunal no és legítim, no aquest tribunal, perdó, aquest òrgan de govern, el Consell, en aquest cas.
Sí, perquè no està previst. Si fos un òrgan particular, és a dir, les societats, també mercantils, etc., també tenen un període que duren els òrgans de govern.
Sí.
I seran sancionades si no els renoven dintre d'aquest temps. Però, en canvi, la pública no, és el curiós. O sigui, l'Estat no s'autosanciona per aquesta falta quan en els ciutadans normals sí que els sancionarà. Sí, una certa incongruència.
Una cosa, sí.
Sí, senyor Pérez Francesc, digui, sí.
Sí, no, és que ara em ve al cap una cosa que de vegades es discuteix, no?, que és el tema de la inconstitucionalitat per omissió. O sigui, normalment tenim la idea de que la inconstitucionalitat és fer actuacions que van en contra de la Constitució. Però no tenim en el cap la idea de que es pot vulnerar la Constitució també si no es fa el que diu, no?, la Constitució. I aleshores, clar, els poders públics, a diferència d'un particular, com compleixen la Constitució? Doncs tenen una obligació molt més seriosa i responsable, que és desenvolupar la Constitució, els poders públics, no? Aleshores, els polítics, que són els que nodreixen aquestes institucions, si no li donen aquesta vida, no?, a les institucions, doncs estan incomplint primer la Constitució per omissió, i això comporta un greu dèficit democràtic. I insisteixo, això afecta altres institucions. Hem de recordar també que el Tribunal Constitucional té una part dels seus membres també amb el mandat caducat, etcètera, etcètera. El defensor del poble també, per exemple. Hi ha una persona que està en funcions, és a dir, no en funcions, perquè hi ha figura que és el segon, diguem-ne, el que agafa, diguem-ne, la direcció, no?
Sí, sí, fins que no es nomeni el successor.
Exactament. O sigui, que n'hi ha molts, podem fer un repàs, i aquí a Catalunya també, que tenim el mateix problema. I em sembla gravíssim perquè és un descrèdit de la política impressionant.
Sí, sí.
La ciutadania veu que els polítics no compleixen la Constitució.
Sí.
I després s'omplen la boca, no?, de constitucionalisme.
Sí, és veritat que vostè ha fet referència a la Constitució, senyor Pérez Francesc, que fa com orientacions generals sobre això de les tres cinquenes parts, però en el cas del Consell és un mandat d'una llei orgànica, no?, que es va, no? S'ha anat renovant, però es va fer fa anys.
Però també podem dir que la Constitució és una norma jurídica i, d'acord, el seu destinatari és el legislador, no? Uh-huh. Són polítics, no?, que estan allà. O sigui que és tot un descrèdit majúscul, perquè són responsables polítics, han estat escollits per la ciutadania per desenvolupar la Constitució, no per incomplir-la.
I
és gravíssim que s'incompleixi i no passi res.
Sí, sí, aquesta és la gran qüestió, que hi hagi aquest desemparament, no?, dels ciutadans, veure que no es compleix. De tota manera, senyor Joan Lluís Pérez Francesc i senyor Xavier Puigdollers, podria haver-hi sistemes legals alternatius, d'acord amb la Constitució, mentre no es modifiqui en aquest punt, que poguessin garantir més aquesta independència? Perquè ha donat la sensació, des de les primeres lleis del poder judicial a l'Estat espanyol, que com si es polititzés una mica la justícia i es desafiés la seva independència, perquè es diu en el Consell aquest jutge és conservador, aquest altre és progressista, aquest no sé què.
Bueno, això no sé, Xavier, què pensarà, però jo el que veig és que el problema que estem comentant afecta a moltes altres institucions, no només al poder judicial, però després està el tema concret del poder judicial. Jo voldria recordar que de fet, per què es crea el Tribunal Constitucional a Espanya? Perquè es pensa que el Tribunal Suprem està format per una colla de juristes conservadors que necessiten algú que revisi algunes actuacions que poden fer, no? Pensem que segueixen sent encara els primers anys els mateixos que havia posat, diguem-ne, el franquisme, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que l'evolució ha estat molt lenta, no? Sí. I aleshores es creen aquestes institucions com el Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble, etc., una mica per mirar de garantir els drets fonamentals en un sentit més democràtic, no? I hem de recordar que fins l'any 81, és la Constitució del 78, fins l'any 81 el Tribunal Suprem segueix pensant que la Constitució no és una norma jurídica, sinó un text polític, en les seves sentències. O sigui que, perquè ens fem una idea de quina mentalitat tenien, potser, no sé si tots els jutges, però els jutges més importants, diríem, no? Mm-hmm. Majoritàriament conservadors, no?
Sí, sí, que el canvi constitucional o la transició democràtica en l'àmbit de la judicatura va tenir aquest ritme peculiar. A més, parla vostè del 81, ara fa 40 anys, ahir commemoràvem.
Exacte.
El 23F, 40 anys, sí.
I per tant, bueno, no sé, els que ja tenim uns anys, oi? Sí. Ens recordem una mica de...
Que sí, que està tot polititzat amb una mala idea del que és la política, no? És a dir, el que deia doncs, del Tribunal Constitucional, en altres països no existeix. Hi ha un òrgan que vetlla per la Constitució, però aquesta paraula de tribunal...
Sí, pot confondre una mica.
És el màxim tribunal del país, no? I recordo que els primers anys hi havia aquesta quasi competència entre el Suprem i el Constitucional. Quin era més important? I crec, ja no me'n recordo, que al final van acordar que cobraven més eren els magistrats del Tribunal Constitucional. No?
Però en tot cas, l'òrgan l'última instància, la més alta judicial, és el Suprem.
És una instància processal. No? Sí. És clar, convertit en una tercera o en una quarta instància processal, quan no ho és. No. Han d'haver-hi casos estrictament constitucionals, de discussió. Sí.
No, clar, tots els assumptes. No tots els temes, ja l'entenem.
També se'n diuen magistrats, quan no necessàriament són magistrats de carrera. No?
Efectivament, sí, són juristes, però no necessàriament magistrats.
I estan fora del poder judicial, eh? O sigui, orgànicament, el poder judicial s'acaba en el Tribunal Suprem.
Això anava a dir, sí, sí.
El Tribunal no forma part del poder judicial, eh? Això també és important tenir en compte.
Sí, sí. Ho hem de deixar, perquè el temps és implacable, però els agraïm molt aquesta reflexió i esperem que, almenys, encara que sigui tard, val més tard que mai, hi hagi aquest acord i que, d'alguna manera, doncs, funcioni amb normalitat aquesta justícia, sempre millorable, però que està al servei de tots, en definitiva.
Sí, bueno, és bastant millorable, en tot cas, l'actuació dels polítics a l'hora de plantejar-se la renovació dels òrgans. És manifestament millorable.
Manifestament millorable, exacte. Encara no han arribat a l'aprovat.
No, certa generositat i comprensió.
Gràcies, Xavier Puigdollers i Joan Lluís Pérez Francesc. Una abraçada i fins una altra. Bona tarda.
Fins una altra, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Seguim a punt d'arribar a 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. El periodista Vicenç Lozano Alemany ha estat l'home de TV3 a Roma i el Vaticà durant 3 dècades. I ara, una vegada jubilat, acaba de publicar Intrigues i poder al Vaticà, un llibre didàctic i amè que defineix com un reportatge sobre el Vaticà que ell coneix i que ha tingut el privilegi de viure amb intenses emocions. Però vull recollir una de les anècdotes que Lozano treu al seu llibre. I és que un bon dia el papa francès, quan es va assabentar que ell era català, li va dir: «Che, català, no quiero saber nada del procés, eh? Hablemos de Messi». I em sembla que té tota la lògica, perquè ja sabem que Messi és celestial. Bon gust el papa, sempre.
Moltes gràcies, Rafa. Ara l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Root Travel et porta de peregrinatge al Santuari de Lourdes del 7 al 9 de maig. Coneixerem el santuari i la Gruta de les Revelacions. Assistirem a les Eucaristies i altres activitats com les piscines, el Camí de l'Aigua, el Via Crucis, processons i molt més. Del 7 al 9 de maig, peregrinatge a Lourdes amb Root Travel. I si ets del Club Més Amics, tindràs descompte i regal exclusiu. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 2:45, la primera votació al Parlament Europeu aposta per aixecar la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La Comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra ha avalat aquest dimarts l'informe del suplicatori per 15 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions. Resultat que comporta que sembla que es pot aixecar aquesta immunitat, tot i que no ha estat tan clar com es pensava en principi. Entre els populars, els liberals i els socialistes sumen 16 dels integrants d'aquesta comissió. L'informe assenyala que els fets pels quals la justícia espanyola reclama els 3 parlamentaris independentistes catalans són previs a la seva elecció com a eurodiputats i no estan vinculats al seu exercici com a membres de l'Eurocambra. Ara la qüestió ha d'elevar-se al ple del Parlament, que tindrà l'última paraula en una sessió prevista per al 8 de març. El fet que la majoria de la cambra estigui en mans de populars, socialistes i liberals fa difícil pensar que els 3 eurodiputats de Junts per Cat puguin mantenir la immunitat. De fet, el 90% d'aquests suplicatoris que arriben a l'Eurocambra, els que han arribat en l'última legislatura, van prosperar. Sigui com el que sigui el desenllaç, els 3 polítics podran continuar exercint com a eurodiputats mentre no tinguin una condemna judicial ferma. Parlem d'aquest tema breument amb Núria Sastre, advocada i membre de la Junta de Justícia i Pau a Barcelona. Senyora Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què creu que comportarà el fet que el Parlament Europeu aprovi aixecar la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí?
De moment aquesta votació al ple no s'ha produït.
Sí, no ens avancem, no ens avancem.
No ens avancem. Per començar, no ens avancem. De fet, s'ha produït aquest informe de la Comissió d'Afers Jurídics a una comissió que està on ja s'han ocupat d'ocupar llocs molts ciutadans de l'estat espanyol i de determinats partits. I, per tant, doncs, sembla que aquest informe que... A veure, no el conec al detall, ho haig de reconèixer, que no el conec al detall, però sembla que el resultat és que es fixa molt en una qüestió purament de forma, que aquests suposats delictes que haurien comès els tres eurodiputats afectats eren d'abans de ser eurodiputats. Llavors, jo diria que un comitè d'afers jurídics no solament ha de mirar aquest punt de si eren d'abans o eren de després, sinó també mínimament entrar en el fons de la qüestió. Uh-huh. I el fons de la qüestió realment és molt controvertida.
Sí. Senyora Sastre, si es confirmés el 8 de març l'aixecament de la immunitat, el que passaria és que es reactivarien les euroordres, però no vol dir que no poguessin seguir amb la seva normalitat com a eurodiputats, aquests tres parlamentaris, oi?
Exactament. Poden seguir igualment com a eurodiputat, ningú els hi treu la condició, sinó que és la immunitat. Però, bueno, la immunitat és un tema que per exemple, que s'hauria de respectar i l'estat espanyol ja no ho ha respectat d'entrada, perquè no... sembla que dintre d'Europa pot fer el que li sembla, no? Això també és un tema que vull assenyalar, perquè què passaria? Doncs, bueno, passaria que estarien subjectes a la justícia belga, la qual hauria de decidir sobre l'euroordre, tal com abans s'han pronunciat Bèlgica respecte...
Sí, a Puigdemont i Comín, en aquest cas, sí.
Sí, i la escocesa, bueno, l'anglesa...
Sí, la britànica. Uh-huh.
Respecte a Clara Ponsatí. Uh-huh. Aleshores, a veure, tampoc no es pot ignorar que abans hi ha sentències on, pels mateixos motius que es demanen les euroordres, s'arriba a la conclusió de que l'euroordre no és procedent, perquè aquests delictes pels quals es reclama a Puigdemont, Ponsatí i Comín són uns delictes que no existeixen com a tals a la Unió Europea i, per tant, no pesa, no donen la talla per concedir-se un euroordre.
Per tant, podria ser que no hi hagués extradició tampoc a mig termini.
Sí, sí, exactament. Sí. Podria ser que no hi hagués extradició. Sí. A part, després de la justícia belga, també els eurodiputats poden recórrer a la justícia europea.
Sí, sí.
I, per tant, que falten encara moltes etapes per arribar a un possible aixecament total d'aquesta immunitat. I, per tant, tot i que sembla ser que el comitè aquest, o els membres del comitè, doncs d'alguna manera ja s'han permès fer comentaris com si la qüestió estigués a tocar. Falten moltíssimes etapes per tot plegat, eh?
Sí, i una última qüestió molt ràpida, si finalment hi hagués una sorpresa i no s'aixequés la immunitat, bé, tot seguiria com fins ara, suposem, no? Doncs...
Sí, sí, tot seguiria com fins ara. El que jo diria que seria procedent és que la Unió Europea ordenés a l'estat espanyol a respectar la llei europea conforme els diputats que tenen immunitat l'han de tenir en qualsevol territori europeu. Mm-hmm. Cosa que en aquí no s'està respectant.
Moltíssimes gràcies, senyora Núria Sastre, advocada i membre de la Junta de Justícia i Pau a Barcelona, per haver-nos donat aquestes orientacions. Esperem el 8 de març a veure què passa i seguirem analitzant aquest tema. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies, molt bé. Bona tarda a tots, eh?
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Com dèiem en l'informatiu, al principi del programa d'avui... Demà es compleix un any de l'arribada del primer cas detectat o del coneixement del primer cas de coronavirus detectat a Catalunya. En la compareixença del vicepresident en funcions Pere Aragonès i de la consellera en funcions Alba Vergés, s'ha dit que els catalans, començant pel govern, teníem la il·lusió que no passés res, però sí que ha passat. 20.500 persones mortes avui, les recordem especialment, i també tots i totes els afectats i afectades pel coronavirus a Catalunya. Seguiu a Ràdio Estel, fins aquí al Mirador.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. S'anava reunint una gentada i Jesús començà a dir: la gent d'aquesta generació és dolenta. Demana un senyal,